Bon dia, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, explica que alguns documents de l'anterior equip de govern generen dubtes.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres i amb el secretari també, que és nou, hem anat trobant alguns papers i alguns documents que ens fan sospitar, no sé si sabem si és perquè són errors administratius o són errors volguts, però a partir d'aquí, evidentment, ens veiem obligats a tirar-ho endavant. Hi ha, sobretot, hi ha una factura que ens fa dubtar molt.
L'actual batlle ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i a Olot Televisió, com escoltàveu fa uns segons. Puig confirma que l'auditoria tirarà endavant en les properes setmanes i apunta que, en concret, el preocupa una factura de 60.000 euros referent a una obra. A banda, l'alcalde de les Planes d'Hostoles també diu que algun document de ple està modificat. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és dimarts 29 d'agost de 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa i Discover Catalunya signen un acord per la promoció del turisme de la comarca. Té l'objectiu de promocionar allotjaments rurals de la comarca a través d'una aplicació mòbil gratuïta. Paco Pil serà el protagonista de la norantada de les properes festes d'altura. La penya Weke Weke porta un referent de les discoteques de l'època en una nova convocatòria d'una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major d'Olot. El recorregut de la Torinada 2023 serà més llarg. Tindrà dues feixes que se centraran a la zona del nucli antic. L'acte l'organitza la Faranda de la Racing Team, que també s'encarregarà del Vall de l'Hora. Mica en mica, com comentem, arribem al final de l'estiu i van tornant a la normalitat les propostes, en aquest cas d'oci, que es duen a terme durant l'any. Enguany, les festes de música dels 80, de Disco 80 Olot, volen seguir creixent i aquest cap de setmana organitzen la primera de les festes. Balanç positiu de la pesca a l'estiu a Sant Feliu. L'Ajuntament valora positivament com ha funcionat aquesta proposta cultural que combinava música, teatre i circ i que des de fa uns anys es porta duent a terme al municipi. En esports parlarem de penyes, primer de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, que agafa un nou impuls. La penya queda en mans d'una nova junta directiva i un nou president, Francesc del Forn. Es tracta d'una de les penyes del Barça més importants, amb més de 50 anys d'història. I canviarem de bàndol i parlarem de la penya maderista d'Olot i Comarca, que inaugura la seva primera seu. El local social estarà situat a l'avinguda Jaume II d'Olot. A l'acte d'inauguració d'aquest cap de setmana hi van assistir personalitats conegudes del món de futbol, com el periodista Tomàs Roncero o l'exjugador Paco Bonet.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat de l'àmbit nacional i internacional. Pedro Sánchez i Feijóo es reuniran demà al matí al Congrés per parlar de la investidura. El Popular insistirà que el president investit surti de la llista més votada, mentre que el PSOE confia que la trobada serveixi perquè el Partit Popular abandoni l'insult diari. La Fiscalia ja investiga Luis Rubiales per agressió sexual a Jennifer Hermoso. Actua després d'haver constatat que a primera vista s'hauria comès un delicte i d'haver rebut diverses denúncies de particulars i alhora s'ofereix a la jugadora per emprendre accions legals. Precisament, les agressions silenciades són protagonistes avui perquè ha sortit un estudi on es demostra que una de cada cinc víctimes d'assetjament sexual el pateix a la feina. L'any passat, 26 dones van denunciar casos d'assetjament davant la inspecció de treball. Controla l'incendi a Mont-roig del Camp, que ha fet desallotjar una setantena de persones. La majoria dels desallotjats de la urbanització Les Planes han passat la nit en hotels de la zona. A la pàgina internacional, més de 500 vols cancel·lats al Regne Unit per un problema al control del trànsit aeri. Un problema tècnic que ja s'ha solucionat ha provocat retards de més de 8 hores i cancel·lacions, també al Prat i a Girona. I el govern francès prohibeix la baia musulmana a les escoles apel·lant al laïcisme. El Ministeri d'Educació francès considera que aquesta túnica que vesteixen algunes dones musulmanes té un significat religiós.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Seguirem amb aquest ambient pràcticament de tardor, de nit i matinada i de dia de lleuger estiu. Temperatures normals per aquesta època de l'any, o encara de nit típiques gairebé de setembre o a Pirineu d'octubre. Per tant, al Pirineu, novament, mínimes al voltant de 2, 3, 4 positius. Potser puja lleugerament la temperatura nocturna, però a les valls encara pot baixar per sota dels 7 o 8 graus. Ahir va arribar als 8 graus a Sant Pau de Segúries, 9 graus a Olot, 10 a Vic, força baixa, i de dia màximes de 27-28, tant a la capital d'Osona com també de la Garrotxa. Bé, avui un dia de sol, de tramuntana forta, mala mar a la Costa Brava Nord, l'Alt Empordà sobretot, aquí tenim un avís d'intensitat de vent, i aquest vent es mantindrà fins demà a la matinada o al matí. A la tarda no descartem alguna gotellada, algun xàfec al voltant de la Selva o les Guilleries, poca cosa tot plegat, i per dimecres la previsió ens indica algun xàfec matiner també en aquest sector, cap a la costa salvatana sud de la Costa Brava, el resta farà sol, la temperatura es manté o pot pujar una mica de nit i matinada, però encara farà fresca, es dormirà molt bé, evidentment, i destaquem que de dia la calor serà moderada amb màximes, novament, de 26 a 30 graus, puntualment 31 graus. Tot això també doncs, preveient que la tarda dimecres, alguna tempesta més avanci al voltant de la Selva, sud d'Osona, Guilleries i Montseny aproximadament. Previsió probable pel cap de setmana que ens indica dissabte i diumenge, doncs situació de pluges i tempestes que podrien ser fortes. Per tant, podríem tenir el cap de setmana una nova tongada de precipitacions.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 29 d'agost de 2023. Estan escoltant l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, explica que alguns documents de l'anterior equip de govern generen dubtes. L'actual batlle ho ha explicat en una extensa entrevista a Ràdio Olot i a Olot Televisió. Puig confirma que l'auditoria tirarà endavant en les properes setmanes i apunta que en concret el preocupa una factura de 60.000 euros referent a una obra. A banda, l'alcalde de les Planes d'Hostoles també diu que algun document de ple està modificat. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
Tres mesos després de la celebració de les eleccions municipals, molts equips de govern de la Garrotxa ja s'han posat a treballar en diversos projectes per arrencar un nou mandat. Un dels pobles on la campanya electoral va ser més tensa és a les Planes d'Hostoles. Durant la campanya electoral, la paraula auditoria va ser-ne una de les protagonistes. I ara, amb ja Marc Puig d'Estimem les Planes com a alcalde, l'auditoria tirarà endavant. Després de més d'un retret a l'exalcalde del poble, Eduard Llorà, Puig explica en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que hi ha documents que els fan dubtar i que es veuen obligats a fer l'auditoria.
Nosaltres i amb el secretari, també que és nou, hem anat trobant alguns papers i alguns documents que ens fan sospitar, no sé, sabem si és perquè són errors administratius o són errors volguts, però a partir d'aquí, evidentment, ens veiem obligats a tirar-ho endavant. Hi ha una factura que ens fa dubtar molt.
Precisament sobre l'auditoria, Puig detalla que en concret els fa dubtar una factura de 60.000 euros. Estaria vinculada a la reforma de la Rambla Dolors Moreno, que en un inici havia de costar al voltant de 250.000 euros. El finançament va venir en gran part gràcies a la subvenció de més de 350.000 del Pla Únic d'Obres i Serveis. Segons l'alcalde, el pressupost d'aquesta obra s'hauria ampliat i no s'haurien fet correctament els tràmits necessaris.
Bé, tenim una factura d'uns 60.000 euros que s'ha contractat amb decret, que no es podia, era una obra grossa. I per tant aquesta ens fa dubtar, perquè ser una obra es havia d'exposar a concurs, però si era una ampliació de la partida que hi havia pressupostada, també es havia de justificar molt bé per part de secretaria. Això no hem trobat cap document que ens especifiqui que era una modificació, un increment de la despesa d'aquesta obra, i per tant ens fa sospitar una mica, no?
Marc Puig també ha explicat que en les properes setmanes es reunirà amb els auditors per tractar els documents que considera dubtosos.
Hi ha algun document de ple que també veiem que s'ha modificat i, per tant, l'auditoria tirarà endavant. Jo la propera setmana o la setmana d'aquí 15 dies tinc reunió ja amb uns auditors.
Marc Puig va ocupar l'àrea de transparència de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles en el darrer mandat fins al mes d'abril, quan juntament amb 4 regidors més van abandonar les seves funcions a l'equip de govern. Puig ha assegurat en tot moment que, tot i tenir aquesta responsabilitat, no tenia accés a tota la documentació.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem de turisme, perquè l'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa i Discover Catalunya han signat un acord per la promoció del turisme a casa nostra. Té l'objectiu de promocionar allotjaments rurals de la comarca a través d'una aplicació mòbil gratuïta. El turista podrà veure l'allotjament, conèixer els detalls de l'entorn i planificar l'estada a la comarca. Aquest estiu, les xifres d'ocupació de turisme rural a la Garrotxa ronden el 90%.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Fa 40 anys que la Generalitat de Catalunya va aprovar el decret de la primera regulació de tot l'Estat específica pel turisme rural. Amb la creació de la figura normativa de les residències cases de pagès, es posaven les bases per millorar les rendes de les famílies que vivien al medi rural, que els permetia portar a terme una activitat d'allotjament de baixa ocupació. 4 dècades després, els allotjaments de la Garrotxa estan a l'alça i ara les noves tecnologies hi juguen un paper important. Per aquestes raons, l'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa i Discover Catalunya han signat un acord per promocionar aquest tipus de turisme de la comarca. El president de l'associació, Fèlix Castanyer, celebra l'acord i alhora remarca les xifres d'ocupació a la comarca d'aquest estiu.
Podríem diferenciar una mica dos tipus d'allotjament. L'allotjament per habitació o de capacitat de 6 està treballant al 80-90% i amb les previsions que teníem previstes. L'allotjament una mica més de 10, de 15 d'allò, ha costat una miqueta més, potser estem al 80%.
Amb aquesta aliança, l'app Discover.cat va més enllà de permetre crear rutes personalitzades i guardar els punts d'interès preferits a cada usuari. Passa a incorporar els allotjaments associats a l'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa com a recurs turístic de comerç local que permetrà als usuaris de la plataforma una planificació més completa i alhora personalitzada de la seva estada a la Garrotxa. El CEO de Discover Catalunya és Julià Sánchez.
És el típic turista que quan arriba al seu destí es pregunta doncs, què pot veure, què pot fer, on pot trobar allò que necessita. La resposta a totes aquestes preguntes es troba dintre de l'aplicació. Estan ordenades per llocs, esdeveniments, activitats, entitats o empreses que s'adrecen al turista i allotjaments.
L'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa ha celebrat aquest any els seus 27 anys d'història i, segons el seu president, es troba en el seu millor moment pel que fa a la salut associativa de l'entitat, amb un màxim històric de 100 allotjaments associats. Obrim carpetes de festes d'altura, ja queda menys, exactament una setmana i un dia perquè se celebrin i comencin les festes d'altura 2023, on Paco Pil en serà un dels protagonistes i serà el gran de la norantada de les properes festes d'altura. La penya Hueque Hueque porta un referent de les discoteques de l'època en una nova convocatòria d'una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major d'Olot. Els Marrinxos, per la seva banda, estrenen el Ball dels Quatre Quarts, en substitució de la Festa de l'Aigua i l'Escuma, que no poden celebrar a causa de la sequera. Júlia Roca.
Un any més, la penya Hueque Hueque és l'encarregada d'organitzar la tradicional norantada. El proper dissabte 9 de setembre, a partir de les 12 de la nit, al Firal hi sonaran els millors hits de la música dels anys 90. Amb l'ajuda del Club Volei Olot, els Hueque Hueque organitzaran el retorn a l'època daurada de la música i també faran un petit homenatge a la discoteca Cràters, que aleshores era tan popular pels olotins. La norantada d'enguany comptarà també amb un convidat especial. Marc Planagumà, un dels membres de la penya Hueque Hueque, ens explica qui serà aquest convidat.
Anem fent, gràcies a l'Ajuntament podem portar cada any una actuació potent. Aquest any és el discjòquei valencià Paco Pil, que té un show que va portant a diferents festivals dels 90, que és bastant xulo, i el podem portar aquí a Olot.
Els Marrinxos és una altra entitat que participa a les festes d'altura. Per segon any consecutiu, degut a l'estat de sequera, la penya ha optat per anul·lar la típica batalla d'aigua i escuma i presentar una nova activitat. Jordi Puigdemont, un dels membres dels Marrinxos, ens parla sobre quina serà aquesta activitat.
Malauradament, les condicions no es caigin... Bueno, és evident que han empitjorat, llavors teníem molt clar que ja no podríem fer-ho i llavors vam intentar buscar un acte que ens permetés no perdre el nostre espai dintre de les festes d'altura.
El Ball dels Quatre Quarts és el títol de l'activitat que presentaran els Marrinxos d'aquestes festes. Durant tota una hora, tant els més petits com els més grans podran gaudir de música apta per a tota la família. La peculiaritat és que cada quart d'hora hi haurà alguna sorpresa. L'activitat es farà el dijous dia 7 de setembre, 4:45 de la tarda, a la plaça 1 d'octubre.
I un dels altres actes tradicionals de les festes d'altura és la Torinada, que aquest any el seu recorregut serà més llarg. Tindrà dues feixes que se centraran a la zona del nucli antic. L'acte l'organitza la Faràndula Racing Team, que també s'encarregarà del Ball de l'Hora. A banda, l'entitat presentarà una nova màscara pel seu gegant Team, que aquest any farà dos balls.
L'informatiu del migdia.
Ja tenim les festes d'altura a tocar i des de l'entitat Racing Team arriben més novetats per a aquestes festes. Dos anys després de l'arribada d'en Tim, el gegant de l'entitat, aquestes festes ballarà dues vegades. La primera serà dijous 7 de setembre a la plaça de Can Sau i la segona dissabte 9, a la mateixa hora i al mateix lloc. La gran novetat pel Racing Team és que enguany s'ha presentat la camiseta oficial d'en Tim que petits i grans podran lluir aquestes festes i també durant tot l'any.
Com a entitat sense ànim de lucre, doncs sempre intentem que el merchandatge jugui un pes important. L'any passat vam estrenar les gorres, que encara en queden algunes també. Vam continuar amb puzzles també per Sant Jordi i aquest any ja traiem la samarreta oficial per tots aquells nens i nenes, amb talles petites però també amb talles grans, perquè tothom se la pugui posar.
Des del Racing Team també expliquen que la Torinada d'enguany torna amb canvis pel que fa al seu recorregut. La gran novetat d'enguany és que serà més llarg i s'iniciarà a la plaça del Carme i arribarà fins al Tura, on es farà el Ball de l'Hora.
És a dir, aquest any hi haurà dues feixes i seguirà pel nucli antic de la ciutat, però, en canvi, el recorregut sí que canviarà, vale? Perquè creiem que una de les millores que podríem fer era fer un recorregut més llarg, perquè la gent tingués doncs més temps de disfrutar tot el que comporta la Torinada.
La Faràndula Racing Team és una entitat que es va crear l'any 2018 amb l'objectiu d'organitzar activitats per als més joves de la ciutat. Parlem de música perquè, mica en mica, arribem al final de l'estiu i van tornant a la normalitat les propostes, en aquest cas d'oci, que es duen a terme durant l'any. Enguany, les festes de música dels 80, de disco 80 Olot, volen seguir creixent i aquest cap de setmana organitzen la primera de les festes. Una idea d'un veí de la ciutat ha acabat desembocant en una proposta fixa i amb més de 1.600 seguidors a Instagram. Gerard Puigdemont.
Amb ànim d'organitzar festes dedicades a la música dels 80 Olot i no haver de desplaçar-se fora de la comarca per anar a buscar una oferta similar a aquesta, van sorgir ara fa un any les festes de Disco 80 Olot. Aquest dissabte tornen i cada dissabte de mes se'n farà una. En parla el fundador de Disco 80 Olot, Manel Fortis.
De fet, jo a l'estiu va ser quan vaig tenir la idea de... Jo crec que tenia xarxes de crear l'Instagram de Disco 80 Olot, a veure si la gent s'apuntava, si jo pensava que la gent d'una edat ja jove però no tant li interessava, vaig fer un Instagram, ens va superar a... En poc temps teníem més de 1.000 seguidors, ara són més de 1.600, i vam dir què volem fer entre el grup. I el grup va dir, hòstia, fem una trobada de música vuitantera.
Enguany l'objectiu és seguir amb el mateix format, ampliar la família de participants a aquestes festes i fer alguna cosa més. En parla Gabriela Bagant, membre de Disco 80 Olot.
Mirem de fer algun sorteig, vam fer samarreta de Disco 80, que és, hi ha gent, molta gent interessada, i ara el dia 2 de setembre ja els entreguem. Intentem, vam fer dinars de final de temporada, a fer alguna festa especial també.
Tota la informació de cares a la nova temporada es pot trobar al perfil d'Instagram Disc.
I abans dels esports marxem cap a Sant Feliu de Pallerols perquè se'n fa un balanç positiu del pes que l'estiu a Sant Feliu. L'Ajuntament valora positivament com ha funcionat aquesta proposta cultural que combinava música, teatre i circ i que des de fa uns anys es porta duent a terme al municipi. Per tal de dinamitzar més la zona del Firal, enguany el consistori ha optat per ampliar l'oferta d'estiu amb el Fes Firal després d'una petició expressa dels propis veïns de la zona.
S'acaba l'estiu i amb ell algunes de les activitats que han estat duent a terme els pobles durant aquestes setmanes. És el cas de la programació cultural de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, Pesca l'estiu a Sant Feliu, que ha omplert de teatre, música i circ diferents espais del poble i que ha assolit, segons l'alcalde del municipi, xifres similars a les de l'estiu passat i ha aconseguit, assegura, obrir-se com a proposta diferencial a la zona.
Bueno, l'objectiu era aquest, intentar buscar un petit espai per oferir doncs, alternatives culturals una mica diferents del que dius, del que estàs comentant, no? De que els mars, sobretot musicals, se'n fan molts aquí a la Garrotxa, i doncs, vam creure doncs, que aquest era un camí doncs, que calia explorar i explotar, i és el que ens estem esforçant doncs, per donar una alternativa doncs, també cultural a la comarca.
Enguany el Pesca l'estiu a Sant Feliu s'ha complementat amb un seguit de propostes del Fes Firal, una iniciativa sorgida a petició d'alguns veïns del poble per tal de dinamitzar la zona del Firal. Ara la comissió que s'encarrega del Pesca l'estiu es reunirà i es té previst que l'any que ve segueixi un format similar.
L'esport a Ràdio Olot.
Entrem en matèria esportiva d'aquest dimarts 29 de maig de 2023. A l'informatiu migdia, avui parlarem dels colors blaugrana i del blanc. Suposo que molts oients ja sabeu per on va la cosa. Comencem parlant de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, que agafa un nou impuls. La penya queda en mans d'una nova junta directiva i un nou president, Francesc del Forn. Es tracta d'una de les penyes del Barça més importants amb més de 50 anys d'història. La penya, a més, ha traslladat la seva seu al Centre Cultural dels Catòlics. Ens dona més detalls en Guillem Guardiola.
Una de les penyes del Barça més importants, la penya barcelonista d'Olot i Comarca, no ha gaudit de gaire bona salut des de l'inici de la pandèmia i la seva activitat s'ha vist molt reduïda. Amb la intenció de donar un nou impuls i reactivar el seu funcionament, una nova junta directiva ha agafat les regnes de la penya. Les eleccions, celebrades aquest cap de setmana, han determinat a Francesc del Forn com a president i Albert Brosa i Tània Cervantes com a vicepresidents. La junta directiva també la completaran noms com el d'Ivan Masoliver, Lluís Joventeny o Jordi Vilarrasa. El nou president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Francesc del Forn, ha destacat el mig segle de vida que té la penya.
Val la pena, són 50 anys d'aquesta penya. Aquesta penya en 50 anys, vull dir, no es pot deixar perdre. Hi ha molta gent enrere que em va començar, persones que s'hi varen dedicar molt, i seria una llàstima que no hi hagués una continuïtat. I nosaltres proposant-nos-ho i vam decidir, escolta, hem de fer un esforç, tirar-lo i tirar-ho endavant i que la gent que ens escolti, que sigui una cosa nova, que la gent es cregui en nosaltres i que, bueno, si es volen fer socis, perquè bàsicament partim de zero.
El president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Francesc del Forn, ha remarcat la importància de tenir una bona comunicació amb els socis de la penya.
Activitats, coses que, per exemple, que no siguin allò de, bueno, que no, que participi en el sentit de fer tornejos, de fer coses, de fer, bueno, que tingui participació i ajudar-los en tot, si volen anar al camp, si volen el que sigui, necessiten entrades, el que fa una penya, bàsicament, no? I estan ben comunicats. Jo crec que el fallo que una mica que ha tingut aquesta anterior penya, diguéssim, que ja han hagut aquests 2 o 3 anys, que no hi ha hagut aquesta relació, i és clar, la gent se'ls ha, diguéssim, se'ls ha de mimar. Jo crec que la feina d'una tasca de la penya és aquesta.
La penya barcelonista d'Olot i Comarca, per cert, ja ha traslladat la seva seu al centre de la ciutat, al Centre Cultural Els Catòlics.
I ara ens vestim de blanc per parlar de la penya madridista d'Olot i Comarca, que inaugura la seva primera seu. El local social està situat a l'Avinguda Jaume II d'Olot. A l'acte d'inauguració aquest cap de setmana hi van assistir personalitats conegudes del món del futbol, com el periodista esportiu Tomàs Roncero o l'exjugador del conjunt blanc, Paco Bonet.
Els inicis de la penya madridista d'Olot i Comarca es remunten a l'any 1993. Després de ser dissolta i amb l'esforç d'uns quants amics de la ciutat, l'any 2016 es va posar fil a l'agulla per refer la penya i va quedar inaugurada l'any 2019. En tot cas, els aficionats blancs han hagut d'esperar 4 anys més a tenir la seva pròpia seu on reunir-se i veure els partits. El local social s'ha vestit amb banderes del conjunt madridista i 2 grans dibuixos amb l'escut de l'equip i el Santiago Bernabéu. El president de la penya, Joan Usano, assegura que l'afició pel Reial Madrid a la Garrotxa gaudeix de més salut que mai.
Cada dia són més, cada dia hi ha més gent que vol ser apuntar-se de soja el que és del Madrid, cada dia més contents perquè de mica en mica som una penya que anem pujant i estem a la vora de ser gairebé 200 socis en aquests moments.
La nova seu de la penya madridista d'Olot i Comarca ha quedat plena d'aficionats amb la inauguració del local social, una inauguració que ha comptat amb la presència del periodista esportiu Tomás Roncero.
El calor y la pasión que se nota en las peñas, yo no lo noto en Madrid, te lo aseguro. Yo disfruto cada fin de semana porque a mí me retroalimentan ese espíritu madridista irreductible que es único. Y encima aquí, en Girona, en Cataluña, ver cómo sienten el Madrid para mí es una gozada. Porque sé que no es tan fácil aquí decir que eres del Madrid. Tiene mucho mérito. Entonces la verdad es que da gusto ver una peña tan grande como esta, con la cantidad de gente que hay, la ilusión que tienen.
Qui tampoc s'ha volgut perdre aquesta gran cita pel madridisme a la ciutat ha sigut l'exjugador de l'equip blanc, Paco Bonet.
Es muy complicado también vivir el madridismo desde Cataluña, ¿no? Simplemente por la rivalidad que hay con el Barcelona y que quizás también haya que tener un poco más de tolerancia con esos aficionados del Real Madrid.
El Real Madrid és el líder actual de la Lliga, una competició que ara la penya madridista d'Olot i Comarca ja podrà veure de forma conjunta a la seva nova seu oficial.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 29 d'agost de 2023. Més informació, com sempre, minut a minut, a través de les xarxes socials @garrotxadigital i el portal web de referència de la comarca, garrotxadigital.cat. Els serveis informatius de Ràdio Olot tornem, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins horaris. Que acabin de passar un molt bon dimarts. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.